11 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa dels dimecres, i toca fer comèdia, molta comèdia. Amb qui? Amb l'Eduard Gené, qui si no? Com estàs, Eduard?
Bon dia, estic molt bé, i la veritat és que no sé si toca fer comèdia, això ja no ho tinc tan clar, però parlarem de la comèdia, doncs, d'arts escèniques, que és el que es tracta, no? Jo el primer que volia comentar, sí, Sergio, és que seguint amb la línia del que dèiem la passada setmana, doncs començo a notar com si la gent estigués molt més animada i diu, clar, a veure, els que estan sense feina estan sense feina.
Sí, això no... Els que
estan apretant amb el sou i els estan rebaixant, això està claríssim. Però dona la sensació que hi ha alguna gent que potser ha fet una selecció, ha dit, escolta'm, jo vull sortir, jo vull anar, i va al teatre. El passat divendres i dissabte i diumenge es va notar aquí, has continuat a Barcelona molt, i jo et diré, per exemple, una experiència meva d'ahir la nit a l'Auditori de Barcelona, amb l'orquestra del Marinsky de Sant Petersburg, dirigida pel gran Valery Gergiev, on, a més, vaig coincidir amb el president. El president Mas estava allà, a la meva dreta. A veure, això de la dreta, a la meva dreta, en aquest cas...
És casualitat,
no,
eh?
No és casualitat. No és una situació política, eh? És física, en aquest moment, és física. Crec que ja li va anar bé, perquè...
Llavors tu estaves a la seva esquerra, eh?
Sí, exactament. Ai, ai, ai. Exactament. Doncs era un auditori de Barcelona amb les entrades exaurides, i et diré que l'entrada més cara estava amb 175 euros i la més econòmica estava amb 85.
Carai, tu. Carai. Pica, eh?
Bueno, el president no devia pagar, eh?
Home, convida el país.
De totes maneres, li va anar bé, perquè era la quinta de Mahler, i clar, amb la feina que va tenir ahir, amb tot el que li va passar, no, aquest programa no es tracta d'això, però amb tot el que li va passar amb els empresaris alemanys, suposo que es va relaxar després escoltant la quinta de Mahler. No, la veritat és això, que jo penso que es nota ganes amb la gent, i després dels Goya, i després aquí no parlem de cine, però podem fer un comentari,
sí, home, encara que sigui, és espectacle també,
encara que sigui, sí, després del que es va repetir una vegada de més, esperem que, doncs, efectivament baixin del burro o caiguin de la figuera, com vulguis, i al final acabin posant l'IVA tal com ha de ser.
El que és indiscutible és que hi ha ganes de fer coses, això es veu. Ganes, això es palpa, es veu a l'ambient.
Està claríssim. I ara escoltem una cosa. Ara hem entrat en una música que no era precisament la d'ahir, que és una música que tampoc se sentirà aquest dissabte en el Teatre Auditori. Exactament igual.
Ja veuràs, eh? Ara l'oient deu estar dient cap on nassos va l'Eduard ara mateix.
No, perquè aquest dissabte hi ha un espectacle que es farà a l'Auditori, i que en aquests moments porta, si l'horari funciona, porta 12 minuts funcionant en aquests moments per les escoles, per nens de més de 12 anys, que és una versió de la Carol López del Così fan tutte de Mozart i de Ponte. En aquest cas han canviat el fan italià,
que es converteix F-A-N per
F-U N, però en aquest cas en anglès seria, continua sent fan tutte, funny, és una cosa divertida.
Sí.
I aquest canvi ve donat per un interès del Liceu, el que diuen el petit Liceu, per fer unes adaptacions d'òperes molt famoses, molt conegudes, evidentment determinades òperes que tenen un aire que es pot passar als nens, i que suposen, per una banda, un interès en poder introduir a la música, en aquest cas a l'òpera, a nanos, que a partir dels 12 anys, I per altra banda, potser buscar una forma de presentar l'òpera una mica diferent de la que es fa habitualment.
Exacte. Està bé perquè això fa arribar l'òpera a públics nous. De fet, és curiós, Eduard, perquè avui, sense haver-ho pràcticament previst, el programa sencer l'hem dedicat a l'òpera. Perquè la primera hora del programa hem parlat amb el Lucas Peire, que està a punt d'estrenar la seva primera òpera, una òpera contemporània, que està pensada no pel públic convencional, sinó per un públic nou. En aquest cas ens passa el mateix, per un públic nou, i a més, jove no, el següent.
Sí,
molt jove.
De fet, el Liceu, aquest programació del Petit Liceu, ja fa bastants anys que està funcionant. El que passa és que, a mesura que han passat els anys, això ha anat augmentant i, sobretot, s'han anat apuntant diferents teatres de Catalunya perquè giri i que, efectivament, això vagi arribant a molta més gent. Això és un conveni que s'ha d'establir amb les escoles i les escoles han de veure si creuen que pot ser interessant o no. Jo penso que sí. Jo a vegades tinc el dubte, no sé, em faig una mica de propaganda, el dissabte a les 7 de la tarda jo faig la presentació precisament d'aquesta òpera a la cafeteria del Teatre Auditori. I la faig amb l'Anna Llopart, que és l'ajudanta de producció de la Carol López, perquè la Carol López en aquest moment està fent una activitat fora d'aquí, està en una pel·lícula i no li és possible físicament està en el lloc i ho fa la Llopart. I sempre el que hem comentat, el que hem tractat sobre quan parlem d'aquest tema, sempre és el mateix. És a dir, l'òpera original, en aquest cas el Cosí Fantú, té l'escola d'enamorati, o sigui, l'escola dels enamorats. Perquè la història és una història molt senzilla d'explicar. Dos joves napolitans discuteixen amb un home més gran, també napolità, sobre la fidelitat de les seves nòvies. Ells diuen, nosaltres estem enamorats de dues persones que són fantàstiques, dues noies, i estem absolutament convençuts de la seva fidelitat. I l'home més gran, la seva experiència, que és l'home, li diu, això, penseu que no és tan així com vosaltres us creieu, això està molt bé, és molt bonic, però penseu que pot passar alguna cosa que faci que aquesta fidelitat es trenqui i, per tant, vosaltres en sereu perdedors d'aquest tema. I aleshores fan una juguesca, diuen, molt bé, ens apostem que, ens apostem que no passarà. I llavors ho demostrem nosaltres mateixos. Llavors ells fan veure que marxen, es disfressen, tornen altra vegada i llavors van enganyar a les dues noies amb la circumstància que, a més, un ho fa amb la nòvia de l'altre i l'altre amb un, o sigui, més de barreja. O sigui, més modern en el sentit de trencar esquemes no pot ser-ho i està estrenada el 1790.
Ja era moderna, o sigui, perquè a més introduïa el concepte de l'òpera bufa, una mica.
Però fins i tot 1790 i per tant introduïs tot això. I llavors, ningú es creu que si la teva nòvia se'n va i tu et disfresses i dius, al cap de mitja hora ja t'ha calat, ja sap qui ets tu. I escolta'm, aquí no hi ha assumpte, no? Perquè llavors no hi hauria òpera, no hi havia res. Però fixa-t'hi bé que aquesta obra la va escriure Mozart, ajudant-se al Laponte com a llibretista, i la va escriure a partir d'un encàrrec que li va fer el propi emperador Josep III, va un cas que es produïa a Viena en aquell moment, que havia passat. O sigui, havia passat que dos havien jugat que les seves dones, nòvies, no els enganyarien i els van enganyar i van perdre. I llavors sobre aquesta cosa doncs van muntar aquesta òpera. Aquesta és una òpera fantàstica, l'òpera original, és una òpera d'una qualitat musical extraordinària. Hi ha àries, hi ha duos, hi ha trios, hi ha també recitatius, és a dir, que enraonen, i per tant, en aquest cas, aquí, en aquesta versió, ho fan en català. Per tant, canten en italià, però quan reciten, quan fan el recitatiu, que és una actuació, ho fan en català, i insisteixo, és una qualitat extraordinària. I per poder-nos explicar tot això, potser que parléssim, no sé, amb el propi director musical de l'obra, que a la vegada ha fet els arranjaments. I entrem en una cosa que ell ja ha introduït a la obra que no hi era, però ara l'ha posada.
aquí hi ha una cosa, Eduard, m'estàs dient que l'original no hi era.
No, home, hi ha un ritme aquí.
Clar,
exacte. Hi ha un ritme que és evident que no hi era l'original, tot i que a les obres de Mozart, la música de Mozart, n'hi ha molt de ritme.
Exacte, el que estava pensant. Sí que però té no aquest toc aquest, diferent.
No aquest, perquè aquest ritme que estem és un ritme, diguéssim, que podria entillar. Un ritme cubà, és un ritme
sí.
De salsa, un ritme diferent.
Molt llatí.
Molt llatí, exactament. Clar, el Lluís Vidal fa aquest tipus d'adaptació perquè tota l'obra, que l'obra té una durada original, si no m'equivoco, està al voltant de les 2 hores i quart o 2 hores i 20, i l'espectacle que veurem aquest dissabte i que estan veient en aquest moment els nens i que veuran el divendres també els nens, dura 1 hora i quart.
Clar,
1 hora i quart,
adaptat,
pensant, com? Adaptat. També, fixa-t'hi bé, m'agradarà veure el dissabte el tipus de públic que hi ha, que suposo que serà mixta, perquè és a la nit, però hi haurà mixta i hi haurà possiblement també nens i gent gran, i m'agradarà comentar amb alguns de la gent més gran a veure què els hi ha semblat. De moment, no sé, veiem què ens explica l'amic Lluís Vidal.
Hem dedicat aquest matí al Sergi Alemany, t'ha acompanyat allà al territori per que poguessis parlar amb el Lluís Vidal i gravar la conversa.
Exacte.
Per tant, Eduard, no ens entretenim més. Escoltem aquesta conversa de l'Eduard Gené amb el Lluís Vidal.
I ara continuem amb el Così fan tutte, i en aquest cas ho fem amb una persona que ha tingut la responsabilitat i penso que la resol molt bé, perquè jo ja vaig veure aquesta obra fa un parell d'anys, que és en Lluís Vidal. A Lluís Vidal, molt agraït per estar aquí, Lluís, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A Lluís Vidal és un d'aquests músics que tenim en aquest país, que probablement si aquest país fos un altre, segurament tindria una projecció molt més gran de la que té. Però ens hem de, diguéssim, en fi, acceptar on som i què som. Perquè, entre altres coses, Lluís Vidal fa alguns anys, va ser un dels promotors i dels fundadors de l'Orquestra del Lliure. L'Orquestra del Lliure, amb l'actual director del Liceu, Josep Pons, i amb un gran músic, que era en Jaume Cortadelles. I això vull recordar-ho perquè veiem que no es tracta d'una persona que acabi d'estar dintre. I que, tot i que la seva funció, la seva labor, la seva feina està molt centrada en el jazz, la veritat és que també estava amb la música clàssica. La primera pregunta que jo faig, Lluís, i que em va sorprendre quan es va iniciar aquesta aventura de modernitzar, entre cometes, l'obra de Mozart. Mozart és un modern encara, jo penso. Doncs, com t'ho vas fer des del punt de vista, diríem, tècnic, per poder adaptar aquesta música que té una llargada bastant més de la que representa la duració de l'obra, aquesta és 1 hora i quart aproximadament, com t'ho vas fer, com t'ho vas plantejar, a més a més comptant que actues tu al piano i després hi ha un clarinet i un violí?
Doncs bé, el que nosaltres hem intentat fer és una reducció de la música de Mozart, que m'ha vingut donat per un disseny dramatúrgic que en aquest cas ha fet la Carol López. Aleshores, doncs, jo he estat una mica al servei del que ella ha volgut, no? I el que ella va voler, el recorregut que va voler fer de l'obra original, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, ha estat fàcil, perquè també, clar, quan una música té aquest valor, no?, que és el de Mozart, doncs la veritat és que tot és senzill, no? I a veure, tot té la seva complexitat, però sí que moltes vegades, doncs clar, quan les coses són tan sòlides, doncs et faciliten molt més la feina, no?
Aquesta paraula senzill, jo francament no ho crec, no et crec.
Bueno, no, home, ja és el que he dit després, no? Vull dir que tot s'ha de saber fer, i evidentment reduir, doncs, tota una part orquestral a piano, violí i clarinet, doncs tampoc no és fàcil, però bueno, per això se suposa que som professionals i que dominem la, no, la tècnica de la instrumentació i això, i bueno, doncs, en fi, la veritat és que el resultat penso que és prou òptim.
Hi ha moltes àries, hi ha molts duos, hi ha molts trios a l'obra original. Aquí heu mantingut, jo m'imagino, els essencials, basats en aquesta dramatúrgia prèvia que feia que la música a la vegada quedés extingida. S'han mantingut molts recitatius, perquè en cas en català, cosa que per poder arribar al públic que en principi va dirigida sembla que està molt bé, però que el duo que existeix o el trio que existeix és exactament igual com la, amb la durada és exactament igual que el de Mozart?
Sí, 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 hi ha algunes petites modificacions en alguna d'aquestes peces, però sí, sí, o sigui, bàsicament és fidel a l'original, és exactament, els cantants canten el que han de cantar i la reducció també està amb les notes que no n'hi ha afegit ni ha tret, al contrari, he intentat respectar totes les més possibles, no? I amb això sempre el piano sempre és el que rep, perquè clar, els altres instruments només en poden fer una de nota a l'hora. Bueno, el violí en aquest cas pot fer alguna doble corda, però aleshores, clar, la resta de les notes que són a l'orquestra, doncs sempre les ha d'assumir el piano, no? Aleshores, moltes vegades en aquestes reduccions el piano doncs s'emporta això, una bona part, perquè clar, fa una mica d'orquestra.
En definitiva, tens un ben metall, tens una corda i tens el piano. Suposo que utilitzes una mica, completes l'orquestra amb els tres instruments, però evidentment tota la melodia la portes tu, etc. Els cantants, en aquest cas, s'han ajustat amb aquest tipus d'acompanyament?
Sí, 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 clar, evidentment pels cantants doncs també és una adaptació, no, aquest format, però ells també estan acostumats perquè clar, moltes vegades doncs han de treballar amb la reducció a piano, no? Aleshores doncs, bueno, per ells tampoc no ha estat un problema, no?
Si tu diguessis que fer un qualificatiu, no hi ha la obra concreta que estem parlant, sinó senzillament a la música de Mozart, què ens diries?
Home, això és molt difícil de valorar, no?, aquests grans músics de la història de la música. No ho sé, penso que és un compositor molt especial, on la seva màxima, per mi, no, encert, doncs és aquesta capacitat que té tan important de en tot moment saber què és el que necessita per l'escena, no? El tipus de música que fa sempre està tan al servei del que s'està explicant que realment és increïble com pot arribar a aconseguir, no?, aquest grau de compenetració del text amb la música, no? I per mi és potser un dels que ho ha aconseguit més, no?, al llarg de tota la història.
I a més pensant que ho feia d'una manera absolutament ràpida, amb hores podia composar qualsevol cosa. Digue'm una cosa, ja deixant l'espectacle que estem tractant, en aquests moments tu vas fent música de jazz amb trio, amb quartet, amb diferents grups. Tenim gent aquí a Sant Cugat que ha competit amb tu moltes vegades, per exemple el trompeta Matthew Simon, o per exemple en David Mangual, un trabajista. En aquest moment què estàs fent? Estàs fent algun tipus d'espectacle especial actual? Vindràs aquí a Sant Cugat d'aquí dos mesos, em fa l'efecte.
Sí, és cert, vindré amb el meu trio a l'auditori, al hall de l'auditori, en aquestes sessions que organitza Joventuts Musicals. I bé, bueno, tinc diversos projectes així en dansa, que sempre més o menys és el que intento fer. Tinc un projecte amb la meva filla sobre poemes de Mercè Rodoreda, que es diu En clau de flor, en el que fem un recorregut per un dels llibres més bonics de la Mercè Rodoreda, que són Les flors de debò. I aleshores doncs és un espectacle poètic musical que ja hem anat fent a alguns llocs de Barcelona, i concretament aquest diumenge estem al Círcul Maldà presentant-lo, i més endavant doncs segurament estarem també a La Seca, l'Espai Brossa. I a més d'això doncs també tinc un duet amb una cantant, una mezzo clàssica, que es diu Alalia Fantova, amb la que fem cançons de cabaret, un programa molt, molt atractiu també, amb peces de William. No, Corbyle hem intentat de fugir-lo perquè potser és un autor ja molt sentit, al contrari, fem coses potser no tan sentides com són les cançons de cabaret de Britten. Després fem un compositor que per mi ha estat una descoberta, és un senyor que ja té una trajectòria però que jo no el coneixia, que es diu William Volcom, Després fem unes cançons també de Leonard Bernstein i ho completem amb unes cançons meves i de la Mariona Vila que acaben de completar el programa.
Com podem comprovar, en Lluís Vidal està, que no para, i no coneixia aquesta col·laboració amb la teva filla, i penso, perquè estàs parlant d'un llibre que em sembla que era un dels darrers llibres de la Mercè Rodoreda, si no m'equivoco, escrit ja aquí a la seva casa, a l'Empordà. Exactament. Doncs, escolta'm, estic molt content de sentir que efectivament hi ha aquest tipus d'iniciatives que continuen, perquè ara tocarem un tema, més encara que sigui de cantó, precisament tenim una administració pública que no ens cuida massa.
Ja, ara què vols que et digui? Doncs sí, no, la veritat és que, doncs home, segons quines administracions ho cuiden una mica més o cuiden una mica menys, però la veritat és que sí, que són uns moments difícils per tothom, no? I per la cultura penso que encara més.
Aquell naixement de l'Orquestra del Lliure, que en el seu moment va suposar una novetat absoluta, no? I intent de fer música diguem-ne clàssica, entre cometes, però la música més actual, si portava música més actual o que potser no s'interpretava tant, malauradament va desaparèixer. Tu creus que en aquests moments hi ha algú, o hi ha en algú, en el cap d'algú, hi ha la possibilitat de pensar un ressorgiment d'aquest tipus veient el que està passant, per exemple, en el propi Liceu?
No, crec que és bastant impensable de poder reproduir un model com el de l'Orquestra del Lliure. Vull dir, va ser un moment molt especial, amb unes característiques també socials i de tota mena, que van fer possible una cosa que avui en dia jo penso que seria molt difícil d'aconseguir, no? Que una orquestra tingués un pressupost dins d'un teatre, és que només dient-ho ja ric, perquè clar, és com res, és com una utopia ara en aquests moments que jo crec que no es podria repetir. I nosaltres tornar a ressorgir l'orquestra, pues, tampoc, ara tampoc no estaríem en disposició, no? Cadascú té una activitat, doncs, que tampoc no ens permetria poder fer aquest tipus d'aventura, vaja.
Hi ha una altra faceta de Lluís Vidal, que seria la que comentaríem per tancar aquesta intervenció, que t'agraïm molt, i és que també ets professor. O sigui que també estàs donant en classe, no ara, sinó ja fa molt temps, potser primer més centrada en jazz, i a continuació, però continues estar en aquest moment a l'ESMUC, si no m'equivoco, i per tant tens al teu costat i cada dia la gent jove, la gent que comença. Suposo que t'agrada el fet d'ensenyar, i l'altra qüestió seria dita, i què veus de diferent, si és que hi ha alguna cosa diferent, amb els joves que comencen a aprendre amb tu?
Abans que res, agrair-te molt que realment saps molt sobre mi, i moltes vegades no és gens freqüent trobar, quan, clar, jo ja tinc una certa experiència i m'han fet moltes entrevistes, i la veritat és que em quedo parat de, bueno, això, que és el mínim, no?, també, saber en qui t'estàs dirigint, no?, però...
I molts anys.
Bueno, sí, però això a vegades no és símptoma de saber qui tens al davant. No, de veritat, que t'ho agraeixo moltíssim. Em preguntaves quines diferències. A veure, avui en dia el nivell de qualitat ha pujat moltíssim, no?, en els músics joves. Penso que aquest seria el fet més destacable, no? Vull dir que realment tenen moltes més potser facilitats o informació a l'hora de tenir les coses a l'abast que potser hem tingut nosaltres, i bueno, jo dic que per això és potser el fet més destacable, no? Que realment hi ha molta més gent que està assolint un nivell molt bo, i abans potser no érem tants els que ens dedicàvem a això. I rai, per mi, doncs, clar, és un plaer, doncs, estar en contacte amb músics joves, no?, amb gent que puja. A veure, tots no tenen ni el talent ni les ganes d'invertir en aquesta professió, vull dir que aleshores això també a vegades doncs et crea un cert malestar, no? Perquè jo finalment estic en una escola superior on se suposa que tothom que està hauria d'estar molt immers, no?, en l'estudi de la música. A vegades lamentablement no és així, però els que realment en tenen ganes, doncs això és un plaer veure, doncs, això, les qualitats que hi ha, i que hi ha molta qualitat als músics del país.
Molt bé, Lluís Vidal, doncs moltes gràcies per estar aquí, t'ho agraïm molt, i el dissabte, com hem dit ja, a les 9 de la nit, tindrem aquesta versió reduïda de Così fan tutte, amb el fan anglès per comptes del fa italià, i esperem veure un públic diferent dels habituals que feu, perquè vosaltres ho feu per escoles, en fi, nens i adolescents, podríem dir a partir de 12 anys, i aquí probablement el que tindrem és un públic mixte, amb què hi haurà gent gran i més petita. Potser el que passarà serà que els grans diran, home, doncs no està malament d'això.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Home, quan, Eduard, quan el Lluís et tira floretes per dir que l'entrevista estava ben preparada, oi, és que estava ben preparada, eh? Quin luxe de conversa que hem pogut sentir entre el Lluís Vidal i l'Eduard Gené sobre aquestes representacions de Così fan tutte.
Sobretot sobre la seva vida professional, que com deia ell, és molt llarga i a més d'una qualitat que en un altre país, en un altre país que no fos el que estem, o sigui, a veure, en el nostre petitet ja passa, en el més gran que estem encara pitjor, seria reconegudíssim a tot el món. I clar, aquesta és una pena, perquè penses, i per què es dona aquesta circumstància, per què no som capaços de promocionar i de donar suport a la gent bona que hi ha, que n'hi ha molta, no?
És complicat trobar un motiu, eh?
Sí, suposo.
Hosta, ho penses i dius, per què deu ser? Perquè no ven, clar, no ven perquè no ho pens.
Però en algun cas, Sergio, perquè hi ha algú que podia fer-ho que no li interessa gens, i ja està, ni a més. Ara estàveu escoltant un trio, que és que quan aquests dos parell d'enamorats se'n van, teòricament, se'n van a la guerra i marxen lluny, i les dues nòvies i el Don Alfonso diuen que tinguin un vent suau i que arribin al lloc de port, i de fet marxen, fan la volta de la badia de Nàpols, tornen, es disfressen i van a conquistar-los una altra vegada. Bé, és molt divertida, jo la recomano a tothom i espero bé. El cap de setmana es porta també una cosa diferent, absolutament diferent, també al Teatre Auditori, que és el divendres, a l'amic Berto Romero.
Home,
en Berto Romero és una altra història.
Sí, home, no té res a veure, eh? També és fan, de divertit, però sí, d'un sí, altre estil. Sí,
no, és una altra història, i jo tinc curiositat en veure, perquè clar, Berto Romero ha tingut uns anys de projecció, però les ha tingut al costat d'algú.
Clar, sempre l'amic Buenafuente, per què no ho diem?
Clar. Clar. Clar, llavors, això, que és un avantatge, perquè evidentment l'ha llançat, diguéssim, a les ones, i l'ha llançat tot arreu, doncs a la vegada s'ha de veure què és capaç de fer solet. Mm-hmm. I aquí ho veurem. Tot i que és una persona que ja havia fet molta cosa sola amb un grup seu, i que per tant s'ha de suposar que pot funcionar, però ho veurem.
Vaja, veurem. Sé que és una llàstima que l'Alberto Romero va fer aquell programa a La Sexta pel seu compte, no va acabar de funcionar, però per problemes d'audiència aquests que ningú s'explica, però era bastant divertit.
No, és que tu ho acabes de dir. O sigui, si els productors sabessin realment que és el que dona resposta a aquella resposta, això no tindria color. Però el que no entenen és ni idea, perquè es produeix en un cas... Home, a veure, hi ha casos que està claríssim que no pot funcionar.
Clar. Però hi ha d'altres que potser canvien d'horari. Vés a saber. Es poden fer moltes coses. Escolta, podríem... mira de treballar a la tele, tu i jo.
Fem una analítica.
Escolta, podem donar un cop de mà per millorar les audiències. Al final d'això es tracta, de millorar-ho tot plegat. Berto Romero, al Teatre Auditori, aquest divendres. Una oportunitat per passar una bona estona amb l'humor d'aquest humorista català. Què més tenim aquest cap de setmana?
Dic que la gent de Fila Zero, al Teatre de Mirasol, el divendres i diumenge recuperen la revolta de bruixes que no van poder fer a la Unió i que estaran allà amb tres funcions que esperem que hi tinguin la capacitat de treure els que viuen a Mirasol, més els que viuen a Vall d'Oleix, més els que viuen a Sant Cugat.
Tant de bo sigui així. Per tant, divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a quarts de 7 al Teatre de Mirasol.
Exacte.
I per cert, Eduard, recordem un cop més que tenim entrades des del Sant Cugat a fons per regalar, per poder gaudir d'aquest espectacle de la revolta de bruixes de Fila Zero, on tenim dues entrades dobles. Per tant, aquells o aquelles que voleu dir d'aquesta obra, només ens heu d'enviar un correu electrònic a fons@cugat.cat, o bé us passeu per la ràdio, o bé ens truqueu al 93 590 34 34, pregunteu pels del Sant Cugat a fons i les entrades, vaja, si no hi ha un cataclisme, seran vostres. Així de fàcil.
A veure si aconseguim que la gent de Fila Zero tinguin el seu públic i que puguin demostrar que som capaços de fer.
Tant de bo sigui així. Doncs, Eduard, tanquem aquí la plana del Molta Comèdia d'aquest dimecres.
Tanquem-la.
I la setmana que ve, més i millor. Que vagi molt bé, Eduard.
Tornem-hi, gràcies.